COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 i des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dilluns, és 24 d'abril, el dia en què estem d'una ressaca meravellosa, la dels llibres i les roses. S'ha acabat Sant Jordi 2017 i ja estem esperant el següent, perquè un any més hem sortit al carrer a viure aquesta festa. Hem omplert carrers de gent i, encara més important, hem omplert les cases de llibres i de roses. Per una vegada, entre tot aquest fangar polític en el que vivim, la festa és de la gent i té un objectiu molt clar. Regalar un llibre, potser aconseguir la signatura dels autors i lluir-lo juntament amb la rosa pel carrer. Ara falta que les roses aguantin i que llegim els llibres, que això ens farà molt bé a tots i a totes. Veient certes coses, està clar que en aquest país falta llegir una miqueta més. Com cada dia hi posem música tot plegat i avui, fa 74 anys, Barbara Streisand. Of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, parlarem d'emprenedoria i de sake amb denominació d'origen mediterrània, D.O., l'ampolla. Farem el cafè dels dilluns amb comerciants reusencs que s'han unit en una plataforma solidària per ajudar els refugiats i a partir de la una parlarem del món immobiliari amb el Diego Reyes i companyia. Avui parlarem sobre patologies dels edificis. A partir de dos quarts també Sibarita i Fira del Vi de Falset. Ens acompanyaran avui al programa els responsables de les denominacions d'origen Montsant i Priorat. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE, buscant emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. What's too painful to remember? We simply choose to forget. So it's the laughter we will remember.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23 pràcticament, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis, anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Maria Ríos, bon dia.
Bon dia, avui a Tarragona tenim un cel poc ennuvolat o clar, amb algun interval de núvols alts i temperatures sense canvis. S'en torna a 21 graus al Vendrell i Reus, 22 a Gandesa, 24 a Tortosa i 19 a Tarragona. El vent bufa variable fluix, però va tendint a component sud, amb intervals de sud-est moderat a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. La filla esborrada de Margarida Aritzeta és un dels títols locals més venuts aquest Sant Jordi a Tarragona. Reencarnacions miserables d'Olga Xirinacs ha estat també un dels més sol·licitats i també un recull de fotografies sota el títol Revolució i Guerra Civil a Tarragona, amb imatges, algunes d'elles inèdites, d'Hermenegild Ballbé. El retorn de l'Àngela, de la reusenca Maria Lluïsa Morós, ha estat el títol local més exitós a Reus i, com ja ha passat en anys anteriors, a les Terres de l'Ebre, la Tolina Francesca Aliarn, aquest any amb Negre Estalzí, ha estat una de les autores locals amb més èxit. Ruth Guerrero.
En termes generals, el títol més venut a la demarcació ha estat, com a tot Catalunya, Nosaltres dos, de Xavier Boix, seguit dels relats d'Òscar Andreu amb Com es vull una granota i la novel·la de Rafael Nadal, La senyora Stendhal. En castellà, els que han tingut més sortida a Tarragona han estat Tierra de Campos, de David Trueba, Todo esto te daré, de Dolores Redondo i El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón. El sol acompanya les vendes i ha convidat a sortir al carrer a la Diada de Sant Jordi arreu de les comarques tarragonines. Tot i això, constaten que les vendes s'han repartit entre divendres i diumenge. Escoltem el president del Gremi de Llibreters de Tarragona, Pitu Rovira.
Ha sigut extraordinària l'afluència de gent, eh? Hi havia aquell dubte, ser diumenge, potser serà més concentrat. De moment s'està comportant com un Sant Jordi normal. Ja s'esperava que continués funcionant La filla esborrada de la Margarida Aritzeta i la novetat editorial de l'Olga Xirinacs, Les reencarnacions miserables. Aquests sempre funcionen aquí en aquestes comarques, tant a Tarragona com Reus, Valls...
Com ja apuntava les previsions de llibreters i editors, dins els autors locals, La filla esborrada de Margarida Aritzeta i Reencarnacions miserables d'Olga Xirinacs han estat els títols més venuts, tot i que les dades definitives no es tindran fins d'aquí uns dies. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, la xartolina Francesc Alier, amb Negre Estalzí, s'ha tornat a situar al capdamunt del rànquing de vendes aquest Sant Jordi. Ho explica Rosa Cubeles, de la llibreria La 2, de Viladric de Tortosa.
La Francesca Lier i després, vull dir, el de Ramon Miravall, un llibre que havia sortit ara fa poquet, Tortosa 1936-39, un infantil que es diu El Gripau Estanislau, que és de la Montse Boldú, que li publica Onada, i després ja on anem cap al Jesús Tibau, La vida darrere de l'aparador.
Altres publicacions destacades d'autors obrencs han estat Sense cadàver, de la periodista Fàtima Llambric, La vida darrere de l'aparador, de Jesús Maria Tibau, Li deia Lola, de Pilar Romera, i El regull fotogràfic Terres de l'Ebre i Matarranya, de Vicent Pellicer.
També bon balanç de la mà dels floristes, tot i que apunten que el tipus de client és diferent al que hi ha en dies laborables, quan els nens de les escoles, per exemple, recorren la Rambla i els treballadors s'acosten per comprar la tradicional rosa, que és la que té més sortida.
El florista Miquel Carrion ha explicat que aquest diumenge els clients seran bàsicament de caràcter familiar.
Si la gent vol, qualitat. Això és indiscutible. N'has de tindre de tota manera, més barateta, però la gent vol una rosa bona. No li dol gastar un euro més o 50 cèntims. És que forats de fer.
Tot i que la rosa tradicional és la que acaba triomfant en vendes, i altres clients que opten per les novetats.
Cope Tarragona. Estàs informat.
I més qüestions, anem a plana econòmica. Els treballadors de Big Gràfic de Tarragona faran vaga per defensar els 136 llocs de treball previstos en l'ERO. Han acordat fer una aturada el 2 de maig, a més de participar en la manifestació del dia 1 o fer un tall de carretera. En total són 136 els contractes qüestionats, 69 de producció, 67 d'administració, a la fàbrica de Tarragona.
La decisió l'han pres aquest cap de setmana, després que la direcció de la companyia anunciés als representants de la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació per extingir 136 contractes, un 36% de la plantilla. La presidenta del comitè d'empresa, Rebeca Morillo, ha criticat la poca voluntat de l'empresa per negociar. A més, denuncia que han ocultat informació als treballadors.
Que l'empresa ha sigut molt poc transparent. Hem demanat participar de tot això per intentar buscar solucions alternatives. I l'empresa ens ha ocultat tota la informació totes les vegades. Directament el que ens planteja és un ERE i no ens planteja cap pla de viabilitat. Suposa que estan realitzant un pla de viabilitat, però no el tenim. Llavors tampoc, un cop s'hagin distingut els contractes, tampoc no saben què ha de passar amb l'empresa, ni com funcionarà el negoci, ni com ells tindran els clients.
Més qüestions. La planta d'etilè de Dow Chemical a la Pobla de Mafumet està aturada per una incidència. L'empresa demana disculpes per la fumera de la torxa.
Segons fonts de la mateixa empresa, la unitat de producció d'etilè s'ha hagut d'aturar a causa d'una incidència de procés a l'àrea de compressors. La planta està en parada tècnica des de 2:15 d'una d'aquesta matinada de dilluns. La companyia nord-americana demana disculpes per l'episodi de fumera de la torxa a causa de l'anomalia per cremar producte, així com durant la posterior posada en marxa de la planta ubicada a tocar de la refineria de Repsol.
I una gelada inesperada ha afectat una part de les vinyes d'Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. Els danys produïts per gelades estan coberts per les assegurances, però molt pocs agricultors en tenen de contractades.
Pel fet d'haver-se produït a finals d'abril, la gelada ha afectat entre el 30% i 40% dels cultius d'Horta de Sant Joan. El fenomen no hauria afectat altres municipis de la Terra Alta i s'ha produït per la zona de la partida dels Plans d'Arenys. Segons el coordinador d'Unió de Pagesos a la Terra Alta, Miquel Boix, la gelada pot haver afectat entre un 25% i un 30% per hectàrea, però els càlculs els començarà a fer cada agricultor aquesta setmana.
I llavors el que fa el gel és cremar el que està brotat. Ah, clar, allò se secarà i llavors brotarà una altra vegada per detrás o per un altre ull. Clar, i llavors aquí igual no hi haurà raïm, o raïm serà molt més petit. El que hi haurà, si n'hi ha. I llavors això ens afecta en la quantitat.
Durant aquesta setmana els pagesos examinaran les seves vinyes després de netejar-les per calcular en quin grau ha estat danyada la seva producció, que dependrà també de si el cep és jove o de la seva varietat.
amb això arribem pràcticament al punt de dos quarts d'una, que ha donat de si esportivament parlant el cap de setmana, Rut.
Un cap de setmana en el que Nàstic i Reus no surten de l'empat. Pels granes és més valuós i, de fet, esperançador, 1-1 a casa del Getafe amb gol de Xile Manà per part del Nàstic. El fan pujar a la taula, mentre que els roig i negres signen un empat 0-0 amb l'Alcorcón, que els aproxima a zona de descens, un encontre en el que el Reus, tot i tenir ocasions, no va poder acabar rematant. Els dos equips ja només els paral·lels es troben 7-0 i 14 respectivament, així arriben a un derbi que serà el proper 1 de maig. Per cert, les entrades de la tribuna ja estan esgotades pel nou estadi. Ara queden les darreres, el gol i a preferent. Haurem de córrer.
Doncs vinga, sí, si volen anar a veure el partit no esperin gaire. Repassem portades de diaris. Va, comencem pel de Tarragona.
Vinga, el titular és pel fiscal, demana 10 anys per l'exdirector de la residencial de Tarragona, i la imatge és per Sant Jordi, torna a guanyar els carrers de Tarragona.
Passem pel Reus Digital.
Obre'm que els alcaldes de l'Ebre veuen inevitable un canvi en el model de gestió sanitària de Sagesa i que l'Ajuntament licita el concurs per instal·lar càmeres de videovigilància al Mas Avelló de Reus.
Què ens expliquen el del Camp.cat?
La capçalera és per Convergència de Tarragona demanar la creu de Sant Jordi per a Jaume Marí de la Muntanyeta. Inclou imatges espectaculars de la llegenda de Sant Jordi a la setmana medieval.
I finalment, el diari Més.
Sí, destaca que l'aeroport rebrà 18,4 milions d'ENA durant els pròxims 4 anys i la imatge, una vegada més, és per Sant Jordi en un dels carrers del Camp de Tarragona de flors i llibres durant tot el dia.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ruth. No marxis gaire lluny, perquè ara hem de parlar amb emprenedors, hem de fer el cafè, però a veure si ens dona temps abans d'acabar aquesta primera hora de programa de sortejar un nou lot de llibres.
Ai, sí.
Que nosaltres volem seguir celebrant Sant Jordi aquesta setmana.
Sí, sí.
Així que ara estiguin atents. En 50 segons continuem, va.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-3835. 566.
Si te sientes cansada, decaída, sin energía, Ascenolit te puede ayudar. Con solo una toma de Ascenolit al día durante 12 días, la diferencia se nota. Y si no llegas a todo, Ascenolit Dynamic. Recuerda, Ascenolit y Ascenolit Dynamic, de Laboratorios EARN.
¿Qué piensas si ahora mismo te dicen que puedes tener unas vacaciones en Río de Janeiro viviendo una experiencia única y con un servicio espectacular?
¿Dónde hay que firmar?
Vive una experiencia firmada by Meliá. Descubre nuevos destinos, costas, islas, Caribe, Nueva York, Río de Janeiro y asegúrate las mejores vacaciones. Haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés y obtendrás bonos regalo y grandes descuentos para niños. Además de la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones. Momentos inolvidables by Meliá con Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem el programa. És moment de parlar d'emprenedors i la veritat és que avui els volem explicar que la Diputació de Tarragona ha engegat una nova edició dels Premis Emprèn, la cinquena ja. Es poden presentar a partir d'ara les propostes i ens hem buscat una excusa magnífica per tornar a trucar a l'Humbert Conti. Ell és el responsable, un dels responsables de Kensho Sake. Humbert, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dic que ens hem buscat una excusa perquè ja vas estar amb nosaltres amb el Carlos, amb el nostre Sibarita, per explicar-nos qui sou i què feu, però avui t'hem volgut tornar a convidar perquè ens vam quedar amb ganes de saber-ne una mica més, i és que vosaltres, que en això sap que us vau endur l'any passat un d'aquests Premis Emprèn, no?
Sí, sí, bé, molt contents de tornar a parlar amb vosaltres, i la veritat és que va ser un de les fites més importants, no?, que ens fa que l'any passat, endur-nos aquest premi, ha suposat bueno, una ajuda, no?, i un reconeixement que ens ha animat molt a continuar.
Mm-hmm. Per tant, suposo que, vista l'experiència, animeu a la gent que tingui projectes, que hagi posat en marxa algun projecte, doncs, innovador, emprenedor, que opti, no?, a una d'aquestes opcions, perquè, com a mínim, és una espenteta important.
Sí, perquè, home, els primers anys sempre, diguem-ne que sempre són d'usos.
Sí, no?
I sobretot quan ets un, sí, no? I sobretot quan ets un petit emprenedor, en el nostre cas, no? Que diguem-ne que tot era capital propi, i diguem-ne que els primers anys, no? Pues les ventes sí que van creixent, però tots sabem que sempre són poquetes i sempre és on estàs fent tota la primera inversió. Llavors, que en el primer any tinguis una ajuda de reconeixement, no? De que et diguin, mira, aquest projecte té molt bona pinta, a part et fan una difusió importantíssima per tot el que és la província de Tarragona. Ostres, i a part, bueno, els diners, no? A nosaltres ens ha anat molt bé... Sí.
No, perquè a més, alguna vegada ho parlem amb altres projectes que han anat passant per aquí, aquesta solitud una mica de quan comences, que hi ha un munt de coses que no saps, no?, i que te les vas trobant i que fan el camí una mica complicadet, no?
Sí, perquè clar, diguem-ne, que tu estimes que tindràs unes despeses, llavors el que ens va passar és que clar, sí, teníem molt clar quines són les despeses, però tens molts imprevistos.
Clar.
Alguns imprevistos positius, no?, d'intentar créixer una mica més, i clar, quan tu ja has fet una inversió forta per llançar al mercat, tenir que tornar a fer una inversió per créixer, ja arriba un moment que dius que no puc fer-ho, ara com ho faig, no? I llavors, mira, ens va anar molt bé aquests diners per poder fer un petit creixement, no?
Clar, perquè vosaltres un verb vau començar el 2015, no?
Sí, finals.
Finals de 2015.
Sí.
I jo m'imagino, quan estàveu pensant en aquest projecte amb la Mary, no?
Sí.
Dient, volem fer sake a Tarragona, no? A les Terres de l'Ebre. I algú us va dir, esteu bojos.
Sí, una mica.
Però bueno, no ho estàveu tant, no ho estàveu tant perquè us va força bé, no?
Sí. Bueno, la idea era això, era fer alguna cosa diferent. I creiem que tot el que és la gastronomia japonesa està molt de moda. I jo crec que això ja ho sap tothom. I llavors el que creiem és que entre la moda de la gastronomia japonesa, el sake encara no ha arribat. I llavors volíem ser els primers. És a dir, no volíem fer alguna cosa que ja està de moda, sinó fer-ho abans que estigués de moda per ser els primers i bueno, de manera inconscient pensàvem, bueno, i així tindrem reconeixement, no?
Uh-huh.
Així com hem sigut els primers, i bueno, i sembla que sí que ha funcionat, no?, això de ser els primers.
Clar, perquè he dit que és el sake únic, sake mediterrani, no?, fet amb arròs del Delta. O sigui, aquí tenim garantia de qualitat de matèria primera.
Sí, clar, és que la idea va sortir amb això, va ser al revés, no?, dir, ostres, els grans arrossos que tenim aquí, i dic, ostres, amb aquest arròs, per què no intentem fer coses diferents, no? Vull dir, que es poden fer moltes coses. I llavors, bueno, a mi m'encanta la gastronomia japonesa i vam pensar, bueno, va, anem a veure què fan els japonesos. I com crec que ja vam comentar, no?, en l'altre programa, amb un maridatge que estàvem fent amb la Mary, un restaurant japonès, ens van servir un sake, que era com un vi d'arròs, servit en copa de vi, maridat amb unes ostres, i vaig dir... I va ser l'eureka, no? Va ser en plan, això és el que buscàvem.
I des de llavors, des de finals de 2015 fins avui, que estem a l'abril de 2017, Humbert, heu crescut bastant, perquè a més no només feu diferents tipus de sake i també teniu altres productes, no? Què és el que trobem a Kensho Sake?
Sí, perquè per fer sake has de cultivar un fong japonès que es diu koji, i a l'entrar en aquest món el koji és com el fong en el que es fa tots els fermentats japonesos, en el que es fa el miso, la salsa de soja, el mirin, que és com un vi per cuina de sake. Llavors, clar, ens hem donat compte que, com fem aquest fong, no sol podem fer sake, sinó podem fer altres coses.
Uh-huh.
I aprofitant, el que ara hem començat a llançar i hem fet el miso, que és un arròs amb soja fermentat, que és molt famosa, per exemple, la sopa de miso,
exacte.
Sí. I això és com una espècie de saboritzant. És algo que tu li tires a sopes, a salses, i li dona el sabor, aquest umami japonès, no?, que és com sabrós. Li dona aquest punt de salat i sabrositat,
uh-huh,
per acabar un caldito. Sí.
Exacte. Tenim el sake. A més de sakes, n'hi feu de dos tipus. El que és el sake d'autor, que dieu, amb una fermentació natural, i l'altre, que potser és el que més coneixem, que és aquest que és una mica turbi, no?
Sí. Un sake és, com podríem dir, més modern, perquè està molt més filtrat i d'aparença és com una copa de vi blanc, perquè té un color duradet, que és més per peixos, i l'altre és un sake més tradicional, és el sake que es bevia abans.
Uh-huh.
Són sakes que són, podríem dir, més robust, té molt més sabor, i té aquest, el no està filtrat, té aquest color aquest com més blanquet, però té molt més gust arròs. I llavors, bueno, ja ja que fèiem dos saques, volíem fer dos saques amb sabors molt diferents, no?
Clar.
I ens així, un és molt fort i l'altre és més delicat.
Uh-huh. Ho vam parlar ja quan va estar el Sibarita, però el procés ho feu tot, evidentment, tot des d'aquí, no? Des de l'Ametlla.
Sí, 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 bueno, des de l'Ampolla. Però...
Això, i l'Ampolla, sí, perdó.
Al costat, sí, sí.
Perdó.
Sí, sí, ho fem tot i ho fem tot nosaltres, perquè és un procés molt, molt artesà. Llavors, inclús ho fem amb arròs propi, no? Llavors, des de que a mi m'arriba l'arròs, el portem a un molí perquè ens el poleixin, perquè per aconseguir un saque premi m'has de polir molt les capes externes de l'arròs i quedar-te sol amb el que es diu la perla, que és el nucli del midó. Llavors, una vegada tenim aquest nucli del midó, llavors és quan el fermentem. Li cultivem aquest fong que es diu koji, i aquest koji és el que ens permet fer la fermentació de l'arròs.
Uh-huh.
I sí.
Quina graduació té el vostre sake, Humbert? Perquè és una beguda, diguéssim, forteta, el sake?
Sí, sí, bona pregunta. El fet és que sake, clar, en japonès vol dir alcohol.
Sí.
Llavors, què vol dir? Que hi ha molts tipus de sake, vull dir, tots. I llavors, hi ha sakes que són molt alcohòlics, que tenen més de 20 graus inclús, que es calenten inclús perquè no piquin, no? Quan
clar.
Els veus, que es veuen més... que puguin passar una mica més, que veu més de xupito,
uh-huh.
I després el nostre sake es diu junmai, que mai és arròs en japonès, i junmai, i jun és pur, o sigui, com vol dir com pur d'arròs. Aquests són els sakes que l'alcohol ve de l'arròs i ens és com dir vi d'arròs. Per això no tenen la paraula vi i per això diuen pur d'arròs.
Uh-huh.
Aquests sakes tenen uns 14 graus, és com un vinet, i llavors aquests es mengen, és per menjar, vull dir, es mariden.
Vale. No, això és important saber.
Són diferents, no?
Perquè, exacte, jo t'anava, perquè jo potser el que tenim més, no?, més així, el públic en general que coneixem és el de xupido, que és aquest més fort, però aquests els podem fer servir per menjars. T'anava a preguntar amb què em recomanaries prendre un dels vostres saques.
Bueno, la manera ràpida sempre és amb sushi.
Uh-huh.
És una beguda pensada per maridar amb sushi, però jo sempre dic que al final el sushi és peix cru. Llavors, sempre dic que feu la prova de amb peixos d'aquí, de la zona, no? Perquè som una zona, no?, que tenim peixos i marís de molta qualitat.
I tant.
I no cal, no?, fer un maridatge amb sushi. Com tot jo som un sake mediterrani, doncs també podem fer un menjar mediterrani. Mm-hmm. Llavors, amb musclos, amb ostres, un peixet a la planxa... És espectacular.
Mm-hmm. Mira, m'està venint al cap una idea, Humbert, perquè tenim un dels cuiners del programa, el Joan Urgellés, que no sé si el coneixeràs, que sempre ens fa uns plats fantàstics i ell fa servir molts productes japonesos. És una influència molt important a la seva cuina i estic pensant que us he de presentar i heu de crear un plat junts. Què et semblaria això?
Sí, sisplau.
Com ho veus, això? Perquè no,
moltes
no.
Moltes gràcies.
Això, mira, és un pla que m'acaba de venir ara al cap, però a més, com que veig que tu també t'apuntes a un bombardeig, igual que el Joan, o sigui que això us he de juntar un dia primer a la cuina i després aquí a l'estudi perquè ens expliqueu què n'ha sortit.
Us portarem el resultat a la ràdio.
Ho provarem en directe, això. D'entrada, si volen, si ara algú està escoltant i vol tastar el sake, el vostre miso, no? El koji, el qualsevol dels vostres productes, els troben al web www.kenshosake.com, kensho amb SH. Però també estic veient al web, Humbert, que esteu per tot arreu, a Barcelona, a Bilbao, fins i tot Castelló, Girona, Balears, Madrid, Màlaga, Tarragona, un munt de llocs el podem trobar també?
Sí, sí, la veritat és que a nivell d'Espanya estem per tot arreu, pràcticament, i sí, sí, si entren a la pàgina web, allà posa donde comprar,
sí.
I indiquem totes les botigues o restaurants on tenen el nostre sake. No estan tots, perquè ho hem d'anar posant al dia, però almenys sí que intentem posar algun lloc representatiu de cada zona.
I tant, doncs tenim moltes opcions i si no, doncs podem comprar, evidentment, online a www.kenshosake.com. Doncs, Humbert, conti, no et robo més temps, però sí que te'l robaré pròximament perquè t'he de juntar amb el Joan, per fer una recepta.
Sí, sí, això promet.
Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, que us vagi molt bé.
Moltes gràcies, fins aviat.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
L'altre dia vaig anar al notari per segregar una part de la meva finca pels meus hereus. Em va demanar un plànol georreferenciat i no sé què d'un GML. No sabia que era tan complicat. Vaig contactar amb un enginyer en geomàtica i topografia. T'assessoren en el que necessites i no has de preocupar-te per res. Treballen dia a dia amb registradors i notaris. Són experts.
Assegura els teus drets amb la millor defensa possible.
Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica. Els professionals especialitzats en la delimitació de la propietat immobiliària a Catalunya. Estan al carrer Palai 9, primer primera, telèfon 93 317 4198.
Vinga, continuem a Herrera en Cope a Tarragona. Com cada dilluns, és hora de fer el cafè al programa i avui, 24 d'abril, el prenem a tres bandes, aquest cafè. El prenem avui amb la Jackie Argany, la Núria Soler i el Carles Romero. Què tal? Hola, bon dia a tots tres.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. La Jackie ve del Centre de Salut Jayanti, la Núria Soler de Finques Raval i el Carles de Nou Espiral. Tots tres de Reus, comerciants, i esteu aquí perquè sou part d'aquests establiments reusencs que s'han sumat a una campanya per recollir fons a favor dels refugiats, no? Expliqueu-me com sorgeix aquesta iniciativa. A veure, vinga, qui s'arrenca? Carles, t'ha tocat, me penso.
Sí. Doncs aquesta iniciativa neix perquè individualment moltes persones doncs, havien anat fent coses a favor dels refugiats, iniciatives particulars, i la Marta del Batabat i la Bene de la creperia que anava, doncs van dir, per què no fem una cosa que vagi molt més enllà de la nostra individualitat? Uh-huh. Aleshores van dir, per què no comencem a ajuntar una sèrie de comerços i vam fer aquesta proposta. I a poc a poc, d'una manera progressiva, vam passar de 2 a 4, gairebé d'una manera geomètrica, i a dia d'avui som 37 comerços i petites empreses de Reus, i bueno, la proposta encara segueix oberta a altres centres que es vulguin adherir.
37, m'has
37,
dit?
37, sí, jo a dia d'avui 37.
Està molt bé perquè, mira, quan parlàvem amb vosaltres per quedar per venir avui, éreu 27, no?, la setmana sí. passada, o sigui que en pocs dies heu pujat sí. en 10, o sigui, això és molt bona sí. notícia, no?
Realment, a mesura que anem fent difusió, que tot ha estat a nivell de Facebook, a nivell del boca a boca, de parlar amb els comerços que coneixem o fins i tot anar a comprar i comentar-ho, es van adherint. I a més és que hi ha una diversitat molt important, sí. perquè és com que ha mogut a molta gent de comerços diferents, des de botigues de tot tipus, artesania, regals, restaurants, farmàcies, estancs, finques, espais de salut natural, de bellesa... I a més, empreses també que potser no venen producte, però sí que ens estan ajudant, doncs, per exemple, tot el tema de cartelleria, difusió, la imatge, empreses de serveis que vindran a fer la festa de Cloenda i amb els seus serveis de manera voluntària, evidentment, estan ajudant també a que tot això pugui agafar una altra dimensió, no? Mm-hmm. I estem tots molt contents.
Jo, pel que, com us veig, com ho expliqueu, amb molta il·lusió, esteu fins i tot sorpresos, no? Núria, per exemple, no esperàveu aquesta reacció de la gent quan vau formar aquesta plataforma Comerç Solidari.
En cap moment, esperàvem tanta... El primer dia que érem 3-4 comerços, a la setmana següent ja n'érem 10, hem anat incrementant zou, però molt ràpidament. Mm-hmm.
Molt important, molt bona notícia, per tant, no? Aquesta salut del comerç reusenc, aquestes ganes d'ajudar, perquè la gent, a veure, com ho veurem nosaltres com a clients, no? Com veurem aquesta proposta, aquesta campanya solidària, en què es traduirà?
Doncs a part de la cartelleria, s'han creat uns adhesius, llavors cada establiment, els seus aparadors o els seus mostradors, doncs ja tindrà una enganxina que identifica com és un dels comerços col·laboradors d'aquesta campanya. També a nivell de les xarxes socials s'ha creat una compte de Facebook de Reus Comerç Solidari, en la qual allà es pot veure tota la gent que participa i totes les iniciatives a títol d'agenda que es van publicitant que els diversos comerços i entitats doncs n'hi anem fent.
I crec que aquí cada comerç teniu llibertat, no?, doncs per crear la campanya una mica a mida per recaptar aquests diners que aniran a un fons comú, no? Per tant, cadascú pot fer la iniciativa que cregui convenient.
Sí.
És així?
Mira, ens vam basar... No és cap organització legal, no és cap societat, associació, és a dir, és una... ens hem agrupat gent amb una mateixa... amb ganes, sí, de portar una petita llavor, de no quedar-nos queixant-nos a casa per tot el que està passant, sinó de fer el que bonament pugui cadascú, des de la llibertat absoluta de poder fer allò que s'adapti al teu dia a dia, que també que sigui còmode, no? Mm-hmm. Per tant, clar, els comerços, doncs, des de venda de productes que a més tenen un encant, són potser productes artesanals, solidaris, fets d'una manera especial, des de, doncs, el Carles i jo que tenim aquests espais de creixement personal o salut natural, doncs, tractaments, tallers, en els quals la gent que ve aporta alguna cosa perquè també pren alguna cosa. Clar. I així pot ajudar, no? Per tant, després venda de clauers, és a dir, cadascú ha triat el que més li va bé, però amb moltes ganes i sobretot això, la llibertat de que cadascú faci el que pugui i com pugui, no? Mm-hmm.
Col·labora, cadascú col·labora amb el que pot. No hi ha, clar, un mínim ni hi ha un màxim. Cadascú, exacte, que faci el que vulgui. Hi ha gent, sí, que ven un producte i una part d'aquest producte la destina a la campanya. Hi ha gent que, per exemple, els establiments de restauració, doncs potser fan un menú o un plat concret que aquest import va destinat a aquesta campanya, o de les diferents activitats que es fan, doncs una part se dedica a... amb aquesta campanya, però sense que hi hagi un mínim ni que digui jo és que no puc arribar, cadascú que arribi de la manera que vulgui, clar, com pugui.
Sí, perquè de vegades diem ostres, jo vull ajudar, però no veus com. En aquest cas és molt fàcil, no? Doncs cadascú, com deies, no? Per exemple, la Jackie, al Centre de Salut Jayanti, ja sabeu exactament,
sí,
què fareu?
Sí, ja està en marxa, de fet, ja tens resposta.
Va, expliqueu-me cada un de vosaltres, ja que esteu aquí en representació, què feu a casa vostra, no?
Jo en el meu cas he plantejat, perdona, la reflexoteràpia podal, que és una tècnica que a la gent li va molt bé i que agrada molt i que ajuda també a la salut. Doncs cada sessió de reflexoteràpia podal hi ha una aportació per la campanya. En aquest cas, per facilitar-ho més a més, he creat, normalment la sessió dura 60 minuts, doncs he donat la possibilitat de venir a fer 30 minuts només,
molt bé,
que és més econòmic i també dona la facilitat tant de temps com d'inversió, no?, per fer-ho. A part, tinc intenció de fer venir una persona que pot parlar sobre que ha estat amb els refugiats, per fer una xerrada, tot el que es recaudi doncs, d'una manera voluntària també s'aportarà, i després alguna meditació referent a aquest tema. No?
Mm-hmm. Núria, per exemple, a Finques Raval, ja teniu clar també el projecte?
Sí, tant. A Finques Raval hem rebut col·laboració del Nan Casteller,
sí,
i llavors distribuïm els clauers d'ella.
Ah, molt bé.
Sí, distribuïm el clauer del Nan Casteller amb una aportació de 4 euros que es destinen a
aquesta causa, no? Ajudar els refugiats.
I després, com a instructora de Zumba...
Pues... Ah, sí, que hi havia una masterclass, no? Ets tu l'encarregada. Ah, molt bé.
Sí, sí. Doncs el dia 10 de juny organitzarem la festa, l'acte de cloenda, i farem una masterclass. També estem mirant de fer alguna masterclass amb alguna escola, així amb una petita xerrada de Jordi Cervera, que ell
molt
actua
bé, sí,
amb la ONG, també per recaudar més diners.
Clar. Perfecte, perquè hem de dir que això està en marxa de moment fins al 10 de juny, no? Que serà aquesta gran festa de cloenda. Sí. Per tant, escolta, esteu oberts també a propostes, no?
De,
la gent potser alguns està escoltant ara i té una idea brillant, doncs que es posi en contacte.
Perfecte.
Amb vosaltres.
Sí, la campanya va començar el 18 d'abril i estarà vigent fins al dia 10 de juny, que hi haurà la festa de cloenda. Mm-hmm.
Carles, a Nou Espiral, què feu vosaltres?
Doncs a Nou Espiral organitzarem dos tallers, un de dansa, moviment, teràpia i un altre de constel·lacions familiars. Mm-hmm. I també una part dels ingressos que obtinguem d'aquests tallers, doncs l'adreçarem en aquesta causa.
Clar. Aquesta causa, de la que vull que també en parleu vosaltres, perquè aquí hem tingut el Jordi Cervera, va venir just després d'haver estat als camps a Grècia, no? I en van parlar, que era una experiència realment molt, molt intensa, no? I que a ell li va marcar doncs, una mica un abans i un després. No sé si a vosaltres també us va passar una mica això, no? D'escoltar de primera mà, per exemple,
sí,
en aquest cas tenim el Jordi, no? Com a, sí, testimoni d'aquí de casa, que va estar allà amb Proactiva Open Arms també ajudant, no? Bueno, suposo que us va tocar i d'aquí ve la idea de posar això en marxa, no?
Realment va ser un regal que vingués ell a la roda de premsa perquè ens va donar... Ja estàvem motivats, però sentir la seva implicació, el seu entusiasme, com ens explicava el projecte, les seves vivències allà i com va agrair aquesta iniciativa, realment per tots va ser... va ser molt maco.
Clar, sí. Perquè això, tot el que es recapti, no?, amb aquesta campanya fins al 10 de, fins al mes de juny, vaja, anirà directament a aquesta ONG?
Sí,
sí.
Sí, sí, en aquest cas sí.
En aquest cas sí, encara que estem oberts a futures campanyes de col·laboració amb altres entitats que col·laborin amb gent amb necessitats.
Aquí vaig, aquí perquè estem. El vostre és un projecte de continuïtat, sí, no? Ara tenim aquí a Proactiva Open Arms una mica, no?, el punt de mira, però això el que voleu és que continuï amb altres causes, també,
sí,
no?
Sí, exactament.
Per tant, també aquí oberts també a propostes.
Sí, i tant. Tant. Realment és una plataforma que vol tenir continuïtat i que ha sorgit així perquè teníem el contacte, perquè la Bene de la Creperie ja havia col·laborat amb sí. ells, per tant, era com fàcil i com que va ser molt ràpid començar i llançar la campanya, doncs, però realment el que volem és poder, fins i tot a nivell local, de poder ajudar allà on es necessiti, no?
I tant que sí. Doncs parlem una mica de la festa aquesta que teniu pensada de Cloenda, perquè potser encara ja suposo que d'aquí al 10 de juny sortiran un munt de propostes, però sí. El que tenim fins ara, què és, Núria?
De moment, una idea puntual, tenim, la farem a la plaça Baris Fàbregas, al centre comercial del Pallol, i començarem sobre les 11 del matí amb una masterclass de Zumba. Després tindrem l'actuació d'un grup que es diu 19 Hores. Entre grup, masterclass, hi haurà les grup de percussió reusenques Les Lloques.
Uh-huh.
I entre, bueno, quan acabem amb el grup de percussió, farem una mica de parlament, entrega, recaudació de tots els diners que hem recaudat.
Uh-huh.
Que com a representació vindrà Jordi Cervera a recaudir. Uh-huh. I després, per finalitzar, hi haurà el DJ Llambric amb un vermut electrònic.
Home, no podia faltar, no?
No.
Des de Reus. Un vermut no podia faltar, un final de festa així, no?
I a més, bueno, durant fem la masterclass, concerts, hi haurà tallers, hi haurà parades, tallers com jocs tradicionals antics, caricatures, màgia, pintar cares pels nens, reflexologia des de part de la de Ayanti. Taller de nan casteller, taller de contacontes, és el Cavallets de Reus, diversos actes, que és el que tu dius, que es pot ampliar.
Jo estic convençut que en la marxa que porteu idea. Això s'anirà ampliant. No sé si en tindreu prou amb una jornada de festa. De moment, això serà el 10 de juny, però de moment el que ha de fer la gent, no, és buscar aquest distintiu també als comerços que estan adherits a aquesta iniciativa i als que encara no s'hi han adherit, doncs que s'hi sumin, no? Si ens estan escoltant des d'aquí, que sé que molta gent té la ràdio posada a la botiga, doncs que s'hi sumin. Se m'acaba el temps, no sé si m'he deixat alguna cosa, voleu ressaltar alguna coseta important?
No. Crec que està tot bé.
Que busqui també la gent a casa, Facebook, Reus Comerç Solidari, però suposo que allà teniu tota la relació de comerços, no?
A mi m'agradaria finalitzar només amb una frase que va dir el Jordi Cervera, que crec que va ser, com, per mi va ser clau, no? Que ens havíem juntat gent que volíem realment ser persones, no? I això és el que creiem, que tothom que s'està apropant també a consumir això que estem proposant, és el que ens mou, no? Que tots puguem moure'ns des d'aquesta iniciativa de poder fer alguna cosa per ajudar.
I tant que sí, a més ens ho poseu molt fàcil, no? Vull dir, potser a vegades amb coses que consumim habitualment, ara doncs hi posem un valor afegit.
I tant.
Doncs Jack i Núria, Carles, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Moltes
ja sabeu que aquí és casa
gràcies,
vostra quan faci falta.
Gràcies.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Vols ser afortunat? Vine a Peugeot Joaquín Oliva i emporta't una de les 10 Peugeot Partners superequipades, com per exemple Partner Outdoor 1200 PureTech 110 cavalls, amb navegador, càmera de visió posterior, sensors d'aparcament, climatització, mans lliures i un llarg etcètera per 13.610 euros. Només 10 unitats amb preus irrepetibles. Només als concessionaris Peugeot Joaquín Oliva a les Gavarres, Reus i Tortosa.
En un minut i mig arribarem al punt de la una. Hem de continuar parlant avui d'aquesta ressaca de Sant Jordi, Ruth, i ara no tenim temps, però han d'estar molt i molt atents quan acabem l'informatiu a la una i cinc, perquè sortejarem un lot de llibres que hi ha l'estrella, la joia de la corona, un dels més venuts aquest Sant Jordi, La filla esborrada, la Margarida Aritzeta.
Ha sigut un encert, aquest.
I tant. Però nosaltres, que som dones de paraula, la setmana passada vam tenir aquí el company, l'Albert Sunyol, que aquest any vivia el seu primer Sant Jordi, i vam dir, Albert, dilluns et trucarem. I ho hem fet.
I per parlar parlar de ràdio, que és el que ens agrada i ens encanta a nosaltres, amb el seu La meva, la nostra ràdio, les zones de Reus 1922-2017.
A veure, què t'ha explicat l'Albert? T'ha explicat com va viure aquest primer Sant Jordi signant llibres, no?
Sí, sí, d'una forma especial, diu ell.
A veure.
Molt especial, perquè era el meu primer llibre, m'estrenava, i bueno, sempre una mica l'expectativa, no?, de veure com funcionarà, si pot agradar. La veritat és que, ja et dic, estic molt, molt satisfet per l'acollida que ha tingut, per la gent que s'ha posat a la parada i al centre de lectura durant tot el dia. Va ser d'una forma constant, o sigui que només puc estar agraït, immens de felicitat. És molt xulo aquest feedback que et pots tenir amb el lector, que al final és qui recorda més les zones de Reus.
La veritat és que era una oportunitat molt emocionant, no?, de trobar-se amb els lectors per primera vegada, que segur que és el primer llibre de molts, el de l'Albert.
Sí, sí, diu que ja li ha agafat això el cuquet, Aquesta gran festa li portarà per fer més.
Mira, ara els deixo amb serveis informatius de la cadena COPE i de seguida continuem parlant de més llibres, de l'Albert, de la Margarida i de tot. Fins ara.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Novedades en la operación Lezo, porque el juez investiga también al exministro Eduardo Zaplana y al dueño de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir. Buscamos más datos, Patricia Rossetti.
El juez Eloy Velasco amplía la investigación de la operación Lezo y ha pedido documentación sobre determinadas personas para saber si tiene que investigarlas o no, si tiene que imputar o no a más personas. En esa lista podría haber varios empresarios. No hay todavía ningún auto de citación con nuevos investigados, según aseguran fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional. La causa está secreta.
Por lo demás, el PSOE insiste en pedir comparecencias políticas sobre la operación Lezo. Los socialistas apuntan abiertamente a una financiación irregular del Partido Popular. Vamos a situarnos ya en el Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Ante lo que tilda de suma y sigue de tsunami de corrupción, el PSOE aumenta la presión sobre el gobierno. El portavoz Antonio Hernando manifiesta la urgencia de las comparecencias de los ministros de Justicia, Interior y del secretario de Estado para la Seguridad, pero también por elevación del propio Mariano Rajoy en el Congreso, y ya apunta abiertamente a la financiación ilegal del PP.
Cada vez que se tira un poco del hilo, se conocen nuevas implicaciones del Gobierno en esta trama en relación, no sabemos si con la defensa de los presuntos corruptos y de los manejos de Ignacio González, de sus familiares y de sus secuaces.
Para acelerar todas esas explicaciones en sede parlamentaria, los socialistas ya están en contacto con los demás grupos de la oposición.
Por lo demás, la policía ha identificado a los dos sospechosos de la muerte de un joven que este fin de semana fue agredido en Málaga. El chico, de 22 años, recibió una paliza que le dejó en muerte cerebral. COPE en Málaga, Carmen Cerván.
La víctima es un joven de 22 años que trató de mediar en una pelea y acabó recibiendo una paliza. Los hechos se han producido este fin de semana en el centro de la capital, donde el joven estaba celebrando su cumpleaños con unos amigos. Recibió un golpe en la cabeza que lo dejó en estado de muerte cerebral. Ha estado en la UCI del Hospital Clínico de Málaga hasta que al final ha fallecido. La Policía Nacional está investigando el caso. Hay dos personas identificadas por la agresión. Ahora se está a la espera de su detención.
Y el Consejo General de Economistas ha presentado una serie de recomendaciones para realizar la declaración de la renta, cuya campaña hay que recordar que está ya en marcha. Álvaro Cutelén.
Campaña que, recordemos, trae muy pocas novedades respecto a la de otros años, tan solo destacar la desaparición del programa Padre. El presidente de ese consejo, Valentín Pic, incide en que hay que valorar bien las diferentes opciones a la hora de hacer esa declaración, porque luego no hay marcha atrás, y nos lanza estas recomendaciones.
Hacerlo muy rápidamente, recoger los papeles, contrastar la información con la Hacienda Tributaria, siempre ver si hay alguna particularidad en la comunidad autónoma donde tú vivas, que te pueda interesar.
Para los que durante 2016 hayan recibido devoluciones por cláusula suelo, recuerden que están exentas, sí tendrán que devolver lo recibido además por la deducción de vivienda habitual desde el año 2012, el último no prescrito, aunque como la mayoría de devoluciones se va a realizar este 2017, el impacto será mucho mayor en la declaración del año que viene.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Tú sí que sabes, ¿eh?
Bueno.
Te vas hoy a Ibiza, ¿eh?
Sí, pero a la parte oscura.
Bueno, nos vas a hablar de un centro de ayuda a menores.
Sí, sí. Esa Ibiza es normalmente en el imaginario colectivo pues la isla de las aguas cristalinas, de las noches de fiesta sin fin, pero también tiene un reverso doloroso del que poco se habla. Hace más de 20 años las religiosas terciarias trinitarias de Mallorca decidieron afrontar esta realidad y pusieron en marcha Yar Mare del Remei, un centro destinado a la acogida de menores en situación de riesgo, porque el alcoholismo, las drogas y otros vicios se venían traduciendo en malos tratos hacia los más indefensos. E Ibiza carecía por completo de instituciones capacitadas para ayudarles. Actualmente el centro cuenta con 12 plazas y las trinitarias saben que no es suficiente, que harían falta cambios más radicales que pongan fin a esta situación de miseria humana. Dice Sor María, su superiora, que ante los casos que llegan siempre se pregunta ¿qué haría Jesús ahora y en estas circunstancias? Pues de ahí nace su ímpetu, su creatividad y su amor incansable. Lo contamos luego en un ratito en el espejo.
Te he visto buen acento en catalán, ¿eh?
He hecho lo posible.
Bien, 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 bien.
Pero espero lo de la benevolencia de mis amigos catalanes.
Nada, en un ratito, ahí media. Sí, estamos luego todos en el estudio sorprendidos por tu alto nivel de catalán, sí, sí.
Desde luego.
Y que nada, en un ratito, a la una y media, será momento para el espejo en el mediodía. Gracias, Restán José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, Pérez José Luis? Buenas tardes.
Te ha puesto listo en alto, ahora vas a tener que hablar
no,
del clásico
en catalán. Vamos a hablar del clásico que ha dejado varios nombres propios. Entre los vencedores, por supuesto, Leo Messi por encima de todos, al lado de las actuaciones de los porteros Keylor Navas y de Ter Stegen. Y entre los grandes perdedores, Gareth Bale y la decisión de Zidane de alinearle. Bale se retiró lesionado en el minuto 39. Hay liga en tres semanas. Vamos a preguntar cómo está Bale, Melchor Ruiz.
Bueno, pues se está tratando ya en Valdebebas de esa lesión en la pierna izquierda que le obligó, como decías, a retirarse a los 36 minutos de juego del clásico. Es la 17ª lesión del galés, 8 en los óleos, 6 en la pierna izquierda, la que se lesionó ayer, 2 en el derecho. Mañana se le van a realizar pruebas y, como mínimo, al margen de los resultados, se va a perder los compromisos de liga ante el Deportivo y el Valencia.
Luego vendrá la semifinal de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Y aquí van los elogios de Luis Enrique a Leo Messi.
Leo Messi es definitivo hasta cuando está en su casa cenando. Para mí el mejor jugador de la historia de todos los tiempos, que en esta época actual, moderna, en la que toda la gente está mejor preparada psicológicamente, físicamente, técnicamente, él marca las diferencias que marca y que haya hecho hoy su gol 500, es un gran placer para todos los culés tener a Leo Messi y hoy ha vuelto a hacer de las suyas.
Quisiera saber algo para Messi porque es verdad que parece que él ha decidido el partido.
Claro, por eso juega en el Barça y es nuestro mejor jugador. Si queréis nos disculpamos porque Messi decide el partido o no vale porque Messi decide el partido.
Faltan 5 partidos para el FC Barcelona, faltan 6 partidos para el Real Madrid y se va a completar la jornada con el Eibar Athletic de Bilbao que se juega a las 9 menos cuarto.
Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1 y 6 minutos. Hasta las 3 queda mucho mediodía por contar.
La parafarmaciaboticae.com les ofrece el espacio de salud.
Doctor, muchos oyentes se quejan de dolores en huesos y articulaciones, sobre todo los cambios de estación.
Efectivamente, los cambios estacionales agudizan estos problemas. Por eso recomiendo Flexium Articulaciones, un complemento alimenticio que nutre y cuida nuestros huesos y articulaciones para evitar que aparezcan estos síntomas. Con 2 cápsulas al día de Flexium es más que suficiente.
Pues muchas gracias, doctor. Y ustedes recuerden, Flexium Articulaciones.
Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
¿Qué? ¿Por qué soy de Iberdrola? Porque me olvido. Siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Ayer estuvimos de bautizo en Restaurante El Álamo.
¿Ah, sí? Pues mi cuñada celebra allí la comunión.
¡Es perfecto! Tienen una gran zona infantil con castillos hinchables, colchonetas, toro mecánico...
Mi vecino se casó allí. Un magnífico menú, sin límites de horarios y le regalaron la barra libre.
Los jardines, preciosos. ¿Te fijaste? Y amplias zonas de parking. Yo, las bolas de plata, en Restaurante El Álamo.
Restaurante El Álamo, 977-846240. Carretera de Montblanc, en Alcover.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 8 minuts que passen de la una. Reprenem al migdia Cope Tarragona amb informació local i comarcal. Dos titulars a aquesta hora. El principal titular continua sent avui aquest balanç fantàstic de la Diada de Sant Jordi, també a les comarques de Tarragona. La filla esborrada de Margarida Aritzeta és un dels títols locals més venuts per aquest Sant Jordi, i Reencarnacions miserables d'Olga Xirinacs, també un dels més sol·licitats. El retorn de l'Àngela de la reusenca Maria Lluïsa Amorós i també Negre Estalzí de Francesca Aliarna ha estat un dels títols més venuts, en especial aquest darrer, a les Terres de l'Ebre. Rut Guerrero.
En termes generals, el títol més venut de la demarcació ha estat Com a tot Catalunya, Nosaltres dos, de Xavier Boix, seguit dels relats d'Òscar Andreu, com es vull una granota, i la novel·la de Rafael Nadal, La senyora Estendal, en castellà. Els que han tingut més sortida a Tarragona han estat Tierra de Campos, de David Trueba, Todo esto te daré, de Dolores Redondo, i El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón. El sol acompanya les vendes i ha convidat a sortir al carrer en la Diada de Sant Jordi arreu de les comarques tarragonines. Tot i això, constaten que les vendes s'han repartit entre divendres i diumenge. Com ja apuntàvem, les prevencions de llibreters i editors dins dels autors locals, La filla esborrada de Margarida Aritzeta i Reencarnacions miserables d'Olga Xirinacs han estat els títols més venuts. Tot i que les dades definitives no es tindran fins d'aquí uns dies. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, la xartolina Francesc Alier, amb Negres del 6, s'ha tornat a situar al capdamunt del rànquing de vendes aquest Sant Jordi. Altres publicacions destacades d'autors ebrencs han estat Sense cadàver, de la periodista Fàtima Llambric, La vida darrere de l'aparador, de Jesús Maria Tibau, Li deia Lola, de Pilar Romera, i el recull fotogràfic Terres de l'Ebre i Matarranya, de Vicent Pellicer.
També bon balanç de la mà dels floristes, tot i que apunten que el tipus de client és diferent al que hi ha hagut en dies laborables, quan per exemple surt de les escoles o de treballar, estan molt satisfets i mantenen que la rosa tradicional és la que acaba triomfant en vendes. Encara un altre titular, els treballadors de Vic Gràfic de Tarragona faran vaga per defensar els 136 llocs de treball previstos en l'ERO. Han acordat fer una aturada el 2 de maig.
La decisió de l'empresa aquest cap de setmana, després que la direcció de la companyia anunciés els representants i la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació per extingir 136 contractes, un 36% de la plantilla. I és que els treballadors no han descartat la possibilitat de fer més aturades si la situació no millora i la direcció continua sense voler negociar. El comitè planteja mesures alternatives a l'ERO, com suspensions o reduccions de jornada que no implicaria l'extensió dels llocs de treball.
Vinga, passen 11 minuts de la una, ho dèiem abans d'acabar la primera hora de programa, som dones de paraula, hem parlat amb l'Albert Sunyol, que vivia aquest primer Sant Jordi, no?, amb llibre sota el braç, una experiència molt emocionant, i hem de dir que estem molt contentes, no podem amagar que un dels llibres més venuts hagi estat el de la Margarida Aritzeta, la filla esborrada, el tenen publicat amb Capital Books, i precisament el divendres la teníem aquí, en aquesta cadira, sí, sí. Ruth, que tens tu aquí a la vora.
Encara no l'hem netejat, per si no. Cas, si ens deixa una miqueta d'ella.
A veure si n'aprenem una miqueta de la Margarida, no? Ella ens explicava precisament el seu primer Sant Jordi al costat d'en Xavi Cugat, deia que ningú es va apropar a demanar-li que li signés un llibre, ahir se'n va fer un far,
Clar, com canvien les coses. Ella és èxit assegurat, jo crec, Sigui exacte. Amb el segell editorial que sigui, la volen tots els editors.
Exactament. Doncs mira, divendres ens deia això sobre Sant Jordi, la Margarida Aritzeta.
Fantàstic, perquè és clar, tu sempre s'ha explicat, escriure's un bici solitari, tu estàs molt sol amb el teu llibre, no saps la gent si li ha agradat, si no li ha agradat, i aleshores te surten com bolets, gent per tot arreu, que es fan la foto, que es fan la selfie amb el llibre, i ho trobo extraordinari.
Sí. Segur que s'ho va passar molt i molt bé. Avui haurà de descansar.
Segur que ja ho està fent.
Això, descansar i gaudir d'aquesta bona notícia, que és un dels llibres més venuts a les comarques de Tarragona. Precisament La filla esborrada el tenim per regalar-lo en aquest lot de llibres que volem que s'endugui un dels nostres oients. I per endur-se'l, doncs només ens han de trucar i respondre una pregunta, Ruth.
Ai, quina pregunta. No serem massa dolentotes, No. Hem de dir-ho, amb aquesta pregunta.
Només han de trucar i dir-nos quin llibre van regalar a aquest Sant Jordi o quin han rebut, quin han regalat o quin van regalar. Vinga, el més ràpid o ràpida s'emporta el lot de llibres que hi tenim a la Margarida Aritzeta, el Jesús Maria Tibau, tenim un munt de llibres, la veritat, tot d'autors que han anat passant per aquí per l'estudi, molts autors de les comarques de Tarragona, també de fora, per tant, 977-32-60-50. 977-32-60-50 ens diuen quin llibre han regalat o quin llibre els van regalar i s'emporten aquest lot de llibres. Fàcil, no?
Sí, això s'ho saben segur.
Massa
vaja,
fàcil.
Si és des d'ahir.
Massa fàcil,
no ha passat el temps.
Massa fàcil.
Migdia. Cope Tarragona. Estàs informat.
al nostre Twitter, @copetarragona.
Vinga, un dilluns més hem de parlar de temes immobiliaris i per això he de saludar, com sempre, el nostre expert en la matèria, el Diego Reyes, promotor, constructor, president de l'Associació de Promotors del Tarragonès i Apialia. Què tal, Diego? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Bien tenido bien las vacaciones?
Muy bien. Me han dado muchos caramelos esta Semana Santa.
Me alegro. La mona también, el padrino, ¿se todo, portó?
Todo,
bien.
Todo. Mi padrino.
¿Te hacen mona todavía? A mí sí, ¿eh? Bueno, a mí todavía me cae mona, ¿eh?
Tú eres más joven,
¿eh? Bueno, ya no tanto. Bueno. Ya no tanto. Pero bueno, yo me alegro. Yo no digo que no, ¿eh? Porque esto, el no ya lo tengo. Hem de continuar parlant del tema de les comunitats, de les finques, de l'administració de finques, perquè el darrer dia és un tema que va donar molt debat, eh? Vam acabar aquí en directe, ens van arribar també diverses preguntes i per tant hem tornat a convidar a l'Esteve Martí, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona. Esteve, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. I avui ve també el Jordi Roig, que és arquitecte tècnic i membre de la Junta del Col·legi d'Aparelladors de Tarragona. Jordi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos. Diego, nos quedamos el último día con un tema que yo creo que ha suscitado debate, que es el de qué pasa cuando alguien no paga las cuotas, la cuota de la escala, la famosa cuota, ¿eh? Que esto pasa mucho, más de lo que creemos, ¿no? Igual.
Y hay verdaderos expertos en esquivar los pagos.
Clar. És així, Esteve, és un dels majors problemes que hi ha, els impagaments d'aquesta quota per mantenir l'escala o què?
Bueno, és un dels problemes, sí? Evidentment. Sí, sí, com diu el Diego, és veritat, hi ha gent que és, diguem-ne, experta en pagar tard i malament.
Clar. I quin recorregut té això? Quan hi ha un veí, no?, que sistemàticament no paga aquesta quota, què podem fer? Hem de denunciar-ho directament?
Sí, 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 evidentment. Sí. Procediment judicial i al jutjat no hi ha més. Que per molt que facis, vulguis, el que és expert, no. Vull dir, hi ha casos importants i n'hi ha que són experts en bellugar-se pels jutjats, també.
Clar.
I no pagar despeses, a més. Vull dir que, clar, tens d'anar al jutjat, t'agafa advocat i procurador, hi ha unes despeses, i si pagues o t'enerves i aquestes coses, vull dir, ja saben procediments per no pagar les despeses. Clar. I damunt no els hi pots carregar.
Però jo, a mi me gustaría puntualizar que creo que debe de haber dos tipos de morosos, ¿no?
Sí.
El moroso que no puede.
Bueno, evidentemente, sí, sí.
Que yo creo que las comunidades son bastante, en muchos casos son, dejan que esta deuda se pague poco a poco, beligerantes serían, y luego está el moroso que por sistema espera que se aprueben las cuentas del próximo año, siempre tiene un remanente de 1.000, 2.000 euros por pagar, y esto ya es sistemático, es decir, ya es, él lo hace así porque así le va bien a él,
claro.
Y no tiene en cuenta de que el resto de vecinos tienen que estar soportando ese desfase de pagos, ¿no? Que tú puedes hacer el esfuerzo de pagarlo a cuenta de otro cuando el otro lo necesita, pero cuando no lo necesita, pues la verdad es que es bastante desagradable.
No, és que al final, a més, això repercuteix en tot. És el que deies també fa uns dies, Esteve, no? Hi ha un manteniment mínim que s'ha de fer a l'escala, que si això, al final, no? Hi ha gent que no n'hem pagat tots, hi ha coses que no es podran fer i tindrem problemes més grans, no?
A veure, tal com expliqueu, Reyes, és així. Vull dir, n'hi ha aquella pobra família que no pot, per la situació econòmica que té un problema, i aleshores, almenys els administradors intentem paivagar i que paguin a plaços, però que vagin pagant, mentre les comunitats no es posaran contra un veí que veuen que passa problemes. Es posaran contra aquell que veuen que cada diumenge se'n va al restaurant i no paga les quotes.
Exacte.
Llavors sí. O també es posarà contra l'entitat financera que saben que se'l queda i que no paga. Val? Contra aquestos sí que s'hi anirà. Ara, amb aquells que ho estan passant malament i que fins aleshores han pogut, doncs home, hi ha certa possibilitat d'anar-ho arreglant.
Diego, l'altre dia l'Esteve ens deia, jo crec que les comunitats haurien de tenir un metge de capçalera, no? I jo crec que això és un Jordi, no? De tenir un Jordi Roig, Esteve, és així, hem de ser un arquitecte tècnic, no? Així una mica el que recorre en general, que ens faci un diagnòstic de la comunitat.
El Jordi és quasi cirujano.
això està bé. En realitat és cert, perquè mira, nosaltres quan intervenim com a tècnics a dintre d'un edifici, entrem quasi com un metge, no? Que tens que visualitzar, veus el tipus d'edat, el tipus d'edifici que és, i ja dius, bueno, més o menys puc trobar aquestes patologies. Entres i tens que fer un diagnosi, unes radiografies, no?, visuals, i per determinar una mica els problemes que poden haver, no?
És que, a més, les comunitats estan acostumades a fer obra sense tindre un tècnic. I després venen els problemes, perquè no s'han executat, entenc jo, correctament, perquè si no, no tindrien els problemes.
Això fixa't, de les comunitats, quan han tingut aquest problema, arriba un tècnic, fa un diagnosi i veu, diu, ostres, que aquí heu fet unes inversions, unes obres mal executades, amb unes empreses que potser no han fet el que tenien que fer, o sigui, heu invertit molts diners però no heu solucionat el problema, perquè no heu vist quin era el fundament del problema, i al final el que es denota és que ha hagut una mala gestió. El cost d'un tècnic o tècnic de capçalera o un tècnic de manteniment que ve relacionat una mica amb el tema de la IT, que després parlarem, és fonamental. El cost és poc en virtut de la inversió que es té que fer de l'obra, no? Llavors, els resultats, al final, amb el temps es demostren, no?
Uh-huh. És que, al final, les comunitats, tots són tècnics, tots són arquitectes. Uh-huh. I aquest és el problema. I després coneix el paleta, tal, que tots són bons, d'entrada tots són bons, però després les conseqüències se veuen. És tan senzill, com està dient el Jordi, que quan hi ha un problema, es agafa el tècnic i et dirà, doncs mira, això és així, demaneu pressupostos en aquest sentit.
Correcte, amb les partides ja determinades.
Els mesuraments que en dieu altres.
Sí, els amidaments.
Amidaments, exacte.
Els amidaments valorats, llavors fas fas una mica una tria de les empreses que estiguin més en línia per fer aquest tipus de reparacions, sí. I llavors, bueno, en realitat, es té que programar la derrama, que les derrames a vegades tenen que ser... clar, a vegades les derrames es tindrien que programar com una quota de manteniment, no? I llavors ja tindries menys impacte, segons quin tipus de per previndre obres més importants, que després hi ha...
Jo, Jordi, normalment a les reunions, quan tinc algun problema d'aquestos, agafo el tècnic que vol la comunitat, me'l sento allí a la reunió, suposo que hauràs assistit a més d'una reunió, i aquest home, com a tècnic, els hi explica el problema que tenen. Li pregunten tot el que li tenen de preguntar, i al final saben el problema que és, quines són les conseqüències i quina és la reparació que s'ha de fer.
Exacte, i entens molt millor el que suposa aquella derrama, no? Exacte.
Perquè si no, la gent se pensa que el que estàs fent és fer-li pagar una derrama per no se sap què.
Clar.
El tècnic que vingui.
Bueno, yo sin tener nada en contra de los técnicos, sinceramente.
Está poniendo cara de bueno y eso me asusta.
No,
a ver qué dirás.
Yo creo que hay dos tipos de obras a hacer, ¿no? La obra, que es la reparación por una avería, ¿no? Y la obra que requiere tener una visión más amplia de intervenir con una visión de futuro, ¿no? De decir, lo que voy a hacer va a durar mucho tiempo o va a perdurar en el tiempo.
Exacto.
¿No? Entonces, creo que hay que seleccionar esto. Claro, para hacer una reparación de una avería que se ha roto un bajante, pues no hace falta que venga un técnico, ¿no?
¿No?
Lo digo porque, claro, no tenemos que mitificar el tema. Yo creo que lo que hay que definir muy claramente es en qué tipología de patologías puede entrar el técnico a intervenir en la comunidad.
Claro.
¿No?
Ara en parlarem, perquè això ho apuntava l'altre dia ja a l'Esteve i també ho ha deixat caure el Jordi, aquesta famosa IT, perquè la gent ens entengui. Això de la IT què és? A veure, Jordi, per exemple.
La IT és una inspecció tècnica de l'edifici. Llavors, això és en compliment d'una normativa que existeix de la Generalitat, bueno, que organitza la Generalitat, és de l'Estat, i són revisions que es tenen que fer a edificis de més de 45 anys. Llavors, per què és això? Perquè amb 45 anys s'entén que un edifici, amb els tipus de constructius que s'estaven fent, té una possible patologia i que això provoqui unes lesions. Nosaltres, des del Col·legi d'Aparelladors, el que trobem amb un ampli espectre del que hem vist, de les ITs que s'han realitzat des del 2010, més o menys, tenim que el 50%, aproximadament, 50-55%, tenen lesions greus. O sigui, hi ha un edifici... que té els problemes, passa que molta gent té molta por a passar a l'AITE, però allò de dir, ostres tu, és que a veure què em trobaran, no? Pues trobaran el que hi ha. No trobarem res més del que hi ha.
Clar.
Llavors, la missió de l'AITE és previndre efectes col·laterals a risc per a les persones, tant de fora, per desprendiments de façana, etc., com per dintre, que hi hagi problemes estructurals, no? I, sobretot, previndre i fer un tema de manteniment, no? L'AITE ve associada a el que després ve darrere, que és el llibre de l'edifici. que en principi tindria que ser la solució de molts problemes, però es té que saber una miqueta orquestrar. Què és el llibre de l'edifici? El llibre de l'edifici diu aquest tipus d'edifici li pertoquen aquests tipus de reparacions i durant aquest temps. I amb un cost estimat. Aquí és on se pot calcular la famosa derrama, que no és derrama, sinó que seria una quota de manteniment. Val? Llavors aquí està, és on està el tema. Perquè quina diferència hi ha? Un edifici, fiquem, dels anys 80, 70, fiquem 70, que ja començarien a tindre que passar la ITE, 70-72, que són els que toquen aquest any. De bigueta de formigó, estructura amb pilars, val? 6, 7 plantes, 8 plantes d'alçada, tindrà uns problemes que potser amb menys manteniment són fàcils de solucionar. Però ara imaginem un edifici de 3 plantes, biguetes de fusta, un altre edifici que pugui tindre 5 plantes d'alçada amb biguetes aluminoses. No es té que enderrocar un edifici amb biguetes aluminoses, no? Però té que tindre un control de manteniment. Té que tindre la reparació, no? Puntual, temes d'humits, etc., d'humitats o exteriors, i després té que haver un tema de manteniment. Manteniment, com el que decías tu del tema de la bajante, ahí sí que és interessant que en cas de, per exemple, en edificis d'aluminosis, si hi ha rotures de bajantes o tal de humedades, sí que tiene que venir un técnico, el técnico que estaria associado després d'haver passat la ITE, para visualizar, però esto no tiene un coste elevado, sinó al contrario, o sea, es preventivo totalmente, para que... Mm.
Clar, és que hi ha el tema que heu apuntat tots una mica, no? La qüestió de dir, doncs, per prevenir problemes, això, edificis de 40, 45 anys, que dedueixo que seran molts i molts, no?, a la demarcació de Tarragona, prevenir problemes que no vagin a més i també ajustar-nos a la norma, que això també ha anat canviant. Per exemple, quan parlem d'eficiència energètica, que justament amb el Jordi en vam parlar fa unes setmanes al programa, també, no? Cada vegada hi ha una norma que a la que tots els edificis s'han d'ajustar i això les comunitats ho han de tenir en compte, també.
Jo amb això, amb el Jordi i amb altres companys seus, jo ja n'he parlat més d'una vegada. Jo el que voldria és... les comunitats estan obligades a passar l'ITE, tal com ha dit, fins a l'any 70 ja ho han tingut de passar i a partir d'ara són els 45 anys més o menys. Val?
I jo matisaria que és responsabilitat de l'òrgano de gobierno de la comunitat. Exacto. El hecho de no haver passat l'ITE i que luego ocurre una desgracia. Sí. És responsabilitat solidària. Ajá. Por parte de la comunidad. Es decir, que no es un tema baladí de decir aquí no pasa nada. No, es un tema importante este.
Sí, claro. Sí. Entonces, pero el problema es este, pero no es este. O sea, vamos a ver, las comunidades pasarán el ITE. Más pronto, más tarde, pero lo han de pasar, sino como tú estás diciendo, es una responsabilidad. Por
si
tanto,
están, si están administradas por un administrador, estoy de acuerdo contigo.
De acuerdo.
Cuando no están administradas... El caos és total, eh?
Ai, el Jordi fa molt que sí amb el cap, eh?
Sí, però jo voy más allá. O sea, jo, administrador, tengo comunidades, evidentemente, que pasan el ITE o han de pasar el ITE o han pasado el ITE. Muy bien. Mi problema surge el después. O sea, jo quisiera y agradecería, y estoy por la labor de decir, vamos a ver, señor técnico que ha hecho el ITE, por favor, me da el libro, pero aparte, deme también... este año que viene que se tiene que hacer. Porque recordar que el ITE dura 10 años y dentro de 10 años se tiene que volver a hacer. ¿Vale?
Bueno, pero el ITE ya te marca un plan de etapas de ese mantenimiento. Si está bien hecho, sí, claro.
Bien, ¿me entiendes? O sea, ¿cuál es la idea que yo propongo y digo? Vamos a ver, hemos pasado este año el ITE, se ha arreglado lo que el ITE decía que se tiene que arreglar, perfecto. Para la reunión del año que viene... técnico aquí al lado, vamos a la reunión y el técnico me dirá, miren, el año pasado pasamos el ITE y este año, pues, para mantener se tiene que hacer esto, esto y esto. Uh-huh. Bien, porque si esto lo hace el administrador, vamos, sí, lo único que van a sacar es que les quieres encima, hacer pagar derrama, que ya está bien que ya lo pasamos el año pasado y nos costó un dinero. No, cierto. El técnico está para esto, para decir, oiga, de acuerdo con la normativa, de acuerdo con lo que tienen ustedes en la casa, este año toca hacer este mantenimiento. El año que viene, pues no toca nada. Dentro de 2 años tendremos que revisar, no sé, me lo invento, la pintura de la escalera, por decir algo, ¿no? O sea,
sí.
Esto es el trabajo propio del mantenimiento del edificio y del técnico. Uh-huh.
Fíjate, el tema que decías, Esteve, que es cierto, que es...
Apropate una miqueta al micro, Jordi,
cuando se hacen, sí. Cuando se hacen... Disculpa. Cuando se hacen las revisiones, las ITES, se pueden encontrar los defectos que pueden ser muy graves o importantes o leves, ¿no? Entonces, no todos los defectos que se encuentran hay que realizarlos y repararlos en aquel momento, sino hay que tomar medidas preventivas si hay riesgos muy graves, y si hay riesgos graves hay que poner una periodificación. ¿Va en función de qué? De la gravedad y de los recursos económicos. Nos podemos encontrar que hay que hacer una reparación de 10.000 euros o de 150.000 o 200.000. Entonces hay que poner una periodificación. Y esto se puede hacer en función un poco con la comunidad. Hay que tomar unas medidas cautelares, que serían pues, apuntalamientos o poner unas redes, etcétera. Si solucionado el tema de los problemas graves, podemos tener una ITE y podemos tenerla no a los 10 años, que también hay las periodificaciones de 6 años, no sé si habéis tenido alguna comunidad de este tipo, y son que tienen que tener unas ITVs, pero un poco más periodificadas, porque tienen una problemática y no se puede solucionar en aquel momento. Bajantes que pierden, bajantes de fibrocemento que hay que reparar, los depósitos de fibrocemento. Todo este tema de esas problemáticas, claro, exigen un apunte de que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo durante un tiempo y con un coste, pero no es inmediato. Entonces, ahí es donde entra lo que comentabas, Esteve, de que hay que periodificar, ¿eh? No hay que hacerlo dentro del año, sino en 5 años ustedes piensen que tienen este problema y tienen que hacer la previsión para hacer la reparación. Exacto. Y ahí estamos.
¿Cuántas comunidades tienen todavía las bajantes de fibrocemento? Oh. Un montón. Pero como funcionan, claro, ahí quedan. El día que hay un problema o les nace un arbolito, claro, en una juntura,
claro,
tienen la gotera, entonces sí, se tiene que cambiar. Si esto se periodifica y hay un planteamiento y un tiempo, entonces se puede, con una derrama baja, se puede prever, proveer y llegar a su mantenimiento, ¿vale? Claro, si no haces esto, entonces no. Entonces, ¿qué haces? Generas fondos, podrás contratar al albañil o al constructor, al industrial de turno, sabrás que tienes el fondo necesario para poderlo hacer y entonces lo harás. Pero el problema, ¿cuándo es? Cuando se rompe, todos, claro, corriendo y deprisa, una por derrama esto, importante y todos, claro, se quejan.
El problema está en que la ITE no es cara, sino es lo que me van a encontrar en la ITE, es lo que pienso que puede ser cara. Fíjate, los datos que tenemos desde el Colegio de Aparejadores, que desde el 2010 a fechas de ahora, del 2017, en Tarragona, que es quizás como capital, tenemos unas 348 pasadas de inspecciones, ¿eh? Desde el colegio. También hay colegio de arquitectos que puede tener relativamente unas similares, ¿no? Pero las pendientes que tenemos hasta el final de año del 2016, en Tarragona serían 900, en edificios plurifamiliares, ¿eh? 900 edificios plurifamiliares. Y además, ahora hay las unifamiliares que están
A menos de un metro y medio.
Correcto, o sea, sí, que serían no los que serían un chalet, sino serían las que son unifamiliares, están en línea con con las calles.
Adosadas
tampoco, serían las viviendas que están en la calle, en una calle, con fachada directamente en calle,
sí,
pero que pertenecen a una única familia.
De acuerdo. ¿Mm? Y es que no sé si estas cifras, o sea, son de 2010 a 2017, habéis pasado 348,
sí,
pendientes,
correcto,
Tarragona ciudad, hablamos.
Sí.
Pendientes 900,
correcto,
o sea, 900 que deberían haberlo pasado, sí, sí, por normativa. Y sí, porque no,
por edad.
Quiero decir, porque legalmente tienen que pasarlo, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque la comunidad no está al tanto de que tiene que pasar esta ITE, porque el miedo este al dinero que me pueda costar.
Desde el Colegio de Aparejadores, ¿no?, enviamos desde hace ya 2 o 3 años cartas a las comunidades que no tienen administrador, en principio, de fincas, informándoles de qué tienen que pasar. Hay una cierta respuesta porque caray, nos está enviando. Y también tengo que decir que desde la Generalitat tampoco, ahora se empieza un poco a apretar, pero se hizo la normativa y se aplicó en un tiempo un poco problemático y de una crisis muy fuerte, uh-huh, y por esto tampoco desde las administraciones, claro, no se exigía con multas, por decirlo de una forma, ¿no?
Y entiendo yo porque el primer decreto ITE, lo que decía era o blanco o negro. O sea, ¿qué pasaba? El problema era tan sencillo como
cierto,
que
sí,
el técnico iba allí, sí, veía
todo,
una raja,
venga,
grave.
Hay cerrarlo, sí.
Y ya está. Entonces, claro, yo he tenido comunidades que no han pedido subvención porque como se tenía que pasar el ITE y saben que aparte de lo que querían arreglar, les saldrían otras cosas. Es decir, pues no pedimos el ITE, pero hacemos la obra. No quiero la subvención, porque sé que si la paso me van a obligar a hacer un montón de cosas, ¿no? Y no hay presupuesto.
Yo veo aquí en las próximas reuniones de vecinos la gente que nos esté escuchando hoy diciendo, yo quiero saber si mi comunidad ha pasado este ITE, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes encontrarte en esta situación de decir, oiga, yo creo que esto sé que se tiene que pasar... ¿Por qué nos está pasando, no? ¿Qué puedes hacer como vecino en ese sentido?
Bueno, lo que pasa es, yo creo que también deberíamos de dar un capotazo a quien no lo pasa en el sentido siguiente. Es decir, hay edificios que tienen patologías muy graves, pero sí, hay edificios que tienen estos 45 años y están perfectos.
Ah, sí, sí, no, obviamente.
Están perfectísimos, ¿eh? Entonces, claro, dentro de esos 900...
Sí, pero ¿quién determina que son perfectos?
Perdona.
Jordi.
El edificio. El edificio, porque es un edificio que se hizo, cuando se construyó relativamente bien y el edificio está perfecto. Porque dentro de esos 900, que no lo estoy eximiendo el hecho de que no se pase el ITE, ¿eh? Es decir, pero dentro de esos 900 seguro que hay edificios de estas características.
Que están en perfectas condiciones,
El problema más grave de las ITES, desde mi punto de vista, está en los edificios antiguos, que la estructura normalmente es de madera. Porque donde coincide el fibrocemento con la madera, por capilaridad o por rotura, nos encontramos en las cabezas de apoyo de la viga que está podrida. Y esto sí que es grave para el edificio, porque puede tener un problema grave estructural.
Uh-huh. Se me está acabando el tiempo, pero a mí antes os voy a invitar otro día, ¿eh? Pero me gustaría hacer una pregunta también a la hora, por ejemplo, de ir a comprar una casa, y supongo que abro el melón para el siguiente día, Diego, como comprador, también es un tema que igual debemos preguntar, ¿no? Si el edificio en cuestión tiene más de los X años, a ver si ha pasado esta inspección técnica, ¿no?
El notario advierte de que se tiene que tener el ITE al día. Y yo no conozco ningún consumidor, sí comprador, pero no consumidor, que haya comprado una vivienda sin haber pasado el ITE con la advertencia del notario.
Claro.
Comprador sí, porque a lo mejor es profesional y ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y compra sabiendo lo que le va a ocurrir. Aquí hay un problema muy grave, y es que hay muchos consumidores que compran viviendas en cascos antiguos que han puesto falsos techos. Y como lo ven impecable, y le han puesto un suelo y un techo, y como ven la vivienda impecable en vista, pero no ven que la vivienda puede estar debajo de esa tapadera, que puede ser el pladur o la escayola, que la vivienda esté enferma. Entonces, esto es importantísimo, y yo es un consejo, que además me lo ha dicho Jordi antes de entrar al programa, que para mí es importante, que es la inspección por parte de un técnico ante una duda, de llamar a un técnico para hacer este informe precompra, que para mí es importantísimo.
Claro, i això, Jordi, per exemple, podem trucar al col·legi d'aparelladors i sol·licitar aquesta inspecció prèvia, amb Jordi directament, si queréis.
El colegio tiene un portal que es Obras en Garantía.
Sí.
Aparte que tiene la oficina técnica abierta, evidentemente. Tenemos muchas llamadas de particulares, sobre todo que compran viviendas unifamiliares y también viviendas en edificios que se sabe que hay una patología, luminosis y tal, que es cierta, que genera una, claro, una problemática de decir, ostras, tú, yo desconozco ese problema, pero seguro que aquí me la quieren engatusar. Un informe técnico previo a la compra es de un coste muy bajo respecto a lo que es la compra de la vivienda, y es, en estos casos...
Define muy bajo, Jordi.
Sí,
un informe puede ir de 100 a 400 euros.
O sea, que cuando estamos hablando de comprar una casa, no es una
cantidad... Que va. Y aparte, claro, digo, de 100 a 400 euros, porque podemos tener muchos ensayos, hay que realizar ciertas catas, etcétera, ¿no? Hay que hacer la radiografía esta que decíamos antes, ¿no? Que sabiendo si es de madera o de aluminosis, ya sabemos por dónde hay que mirar las grietas, si una grieta es importante, la otra no, etcétera. Entonces nosotros tenemos el departamento este que está especializado en este tipo de servicios.
Muy bien. Tengo que acabar por hoy, pero seguiremos con este tema. Te pongo el mismo consell, Diego. Venga.
L'Immo Consell, per gentilesa de Pialia Tarragona.
Los edificios son como las personas. Si enferman y hay que ejercitarlas y mantenerlas, ¿no? Y hay una cosa que es el mismo consejo desde hoy. Ser previsor es ser ahorrador.
Muy bien. Pues oye, seguiremos hablando de este tema. Diego, muchísimas gracias. Moltes gràcies també a l'Esteve Martí, president del Col·legi d'Administradors de Finques.
Gràcies a vosaltres.
I al Jordi Roig, arquitecte tècnic i membre de la Junta del Col·legi d'Aparelladors de Tarragona també. Vinga, fins d'aquí dues setmanes.
Adiós. Bueno.
No et perdis els Outlet Days de MediaMarkt. Menys 25% en portàtils, menys 25% en mòbils, menys 25% en electrodomèstics, menys 25% en televisors i així en més de 10.000 productes, només fins al 26 d'abril. MediaMarkt, somiar? No. El següent.
Vols ser afortunat? Vine a Peugeot Joaquín Oliva i emporta't una de les 10 Peugeot Partners superequipades, com per exemple Partner Outdoor 1200 PureTech 110 cavalls, amb navegador, càmera de visió posterior, sensors d'aparcament, climatització, mans lliures i un llarg etcètera per 13.610 euros. Només 10 unitats amb preus irrepetibles. Només als concessionaris Peugeot Joaquín Oliva a les Gavarres, Reus i Tortosa.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Minuts i arribarem al punt de les dues. Continuem en directe aquí al migdia COPE a Tarragona i és moment de que avui hem fet una fusió, Ruth Guerrero, d'espais, de Sibarita i Anna de Vins. Eh?
Ui, a mi m'encanta, eh?
Ja,
això,
ja ho sé.
El que ara escoltarem, que para un ullet d'ella.
I ara ho explicarem, perquè tenim aquí ja el nostre Sibarita, el Carlos Montagut, que ve directament des de l'Orangeet. Què tal, Carlos? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Avui no et queixaràs,
no,
que et tinc
no
ben acompanyat, eh?
No, quan m'ho vas dir el divendres, Carlos, tenim tot este xou. Dic, hòstia, que encantat de la vida, jo.
No s'hi cap aquest estudi, perquè avui volíem parlar de la Fira del Vi del Falset, que se celebra del 29 d'abril a l'1 de maig. Estem ja a les portes i per fer-ho, a la Fira hi ha dos protagonistes, Carlos, no? Dos deos absolutament protagonistes.
Sí, deo Montsant i la deo Copriorat.
I deo Copriorat. Per tant, tenim d'una banda la presidenta del Consell Regulador de la deo Montsant, la Pilar Just. Què tal, Pilar? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. I també tenim el president del Consell Regulador de la deo Copriorat, el Salustià Álvarez. Què tal, Salustià?
Hola, bon dia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per venir, perquè jo deia, és bé, hem de tenir els dos protagonistes, no? Perquè tenim per davant tres dies de molts vins, amb aquestes DOs com a principals, no? En aquesta cita obligada, no només per a professionals, però també per a consumidors. Carlos, és una fira que no és només tu, jo et poso dintre del grup dels professionals. Consumidores som la Ruth i jo,
sí,
però és veritat que atreu moltíssima gent, no del sector professional, no?
Sí, perquè normalment a la fira de Falset, a la fira del vi de Falset, el que es fa el dia següent d'acabar la fira per al públic, normalment en dilluns o en dimarts, que cau aquest any, faltes de professionals, on s'invita els restauradors, botigues especialitzades, ja no només del Camp de Tarragona, sinó de tot Catalunya, i segurament que hi ha gent de tot Espanya i d'arreu del món, professionals de tot el món també.
I a mi m'agradaria que tant la Pilar com el Salustià ens expliquessin una mica com esteu aquestes hores prèvies, no? Perquè teniu un munt de cellers implicats de cada casa, eh? A veure, Pilar.
Doncs estem bé, perquè ja estem acostumats a fer fira, fa molts anys, és la 22a edició. I el que sí que és interessant és, d'uns anys ençà, doncs, ha canviat el que és una mica el format de fira, els actes que l'envolten, fer més pel wine lover, fer-lo més atractiu, amb molts tastos en el mateix moment que es fa l'espai aquest de fira al carrer, amb molts cellers participant, i això fa que la fira sigui, bueno, si vols conèixer els vins de la comarca del Priorat, vés-hi, que t'enamoraràs dels vins i podràs tastar tantes coses que és un goig, clar, pel consumidor.
Salustià, tenim... Jo estava mirant la Ruth i jo el programa, al web, que per cert els el dic, www.firadelvi.org, que allà tenen tot, i dèiem, no t'ho acabes, això. No t'ho acabes, no s'acaba mai, els actes, no? Des de dissabte a les 11 del matí, en endavant.
Sí, la veritat és que la fira neix en un moment en què el Priorat comença a renaixer i activar i a posar en marxa un conjunt de cellers, bàsicament cellers familiars, amb més il·lusió que altres coses, i per tant comencen a néixer vins, que al fons són els grans protagonistes de la fira, els vins i la capacitat que tenim al Priorat, doncs, d'elaborar grans vins, i per tant el que fem en el marc de la fira, com bé deia la Pilar, és anar adequant l'espai de la fira a aquell esdeveniment que els visitants puguin, per una banda, conèixer els nous vins, puguin conèixer nous cellers, però també anar oferint petits espais en els quals hi hagi novetats. I aquesta novetat vol dir que la gent pugui diversificar, es pugui escampar pel conjunt de la comarca, pugui anar intimant amb petits espais, amb petits cellers, i pugui anar fent pluralitat de coses, on és evident que no tothom pot anar a tot.
Clar, no. Físicament impossible.
Seria un deambular per la comarca amb cotxe.
Acabaríem malament. Seria
un autèntic caos, crec jo, però sí que permet que la gent pugui anar fent una petita selecció d'aquelles coses que li van agradant. I, per tant, això és una riquesa en tant en quant. Aquell que ve per primer any a la fira, el que li aconsellem és que vagi a la fira pròpiament dita, i a partir d'aquí, si li ha il·lusionat el tema dels vins del Priorat i conèixer, doncs amb un segon any pot anar fent petites rutes, i per tant doncs això és una amplitud que creiem que és molt interessant, especialment també per aquest turisme internacional que ve i que vol trobar aquests 4 o 5 dies i que s'organitza per passar 4 o 5 dies i que al final, doncs, bueno, si en venen 10, doncs genial, si en venen 100, meravellós, i si en venen 1.000, doncs no sabrem el que fem.
No sabrem el que fotrem, no?
Exacte. Per tant,
aquest serà el problema.
Però la il·lusió és aquest.
Doncs baixant per aquí baix per la costa, us tornem a pujar.
Val, s'organitzeu perfecte.
Ja ho organitzarem avui.
A veure, Carlos, que tu has estat tafanejant també el programa, no sé si hi ha algun acte que t'hagi creat especialment l'atenció.
Home, realment tots, no? Jo el que em crida més l'atenció, potser, bueno, més l'atenció, ara abans de començar el programa estàvem parlant, no?, del consum de vi, que augmentava una miqueta en el país, no?, la iniciació del tast de vins que fan, no?, sí, per a persones que, bueno, que es volen començar a involucrar dins el món del vi, a investigar i provar cosetes, doncs, bueno, tenen una fira realment aquí al costat de casa nostra, amb un potencial no només d'aquí, sinó a nivell mundial, com la Diocu Priorat, Diocu Montsant, Dios, molt molt ben valorades a la resta del món, i home, doncs la gent que vulgui començar a introduir-se al món del vi, ja començant per dalt de tot, no?
a
casa nostra, i doncs, iniciacions al món del tast que s'organitzen, i són cosetes interessants, doncs, per el que diem, no?, perquè la gent pugui introduir-se en aquest meravellós món del vi.
D'entrada, com deia el Salustià, és anar a passejar-se, perquè tant dissabte com diumenge com dilluns, de 11 del matí a 9 del vespre, podem fer tots els tastos que vulguem, no?
Fira,
i això
fira.
És entrada lliure.
Exacte.
Això és entrada lliure.
Jo sempre dic que el que és la Fira del Vi és una gran festa major del vi de la comarca del Priorat.
Exacte.
I on hi ha moltes activitats en les quals totes no hi pots participar, perquè si no acabaries exhaust, i a més potser una mica amb un... Bueno, deixem-nos d'aquí.
Sí, consum responsable, recordem-ho.
Sí, responsable. Però el que sí que està clar és que una activitat econòmica tan important per la comarca que pugui oferir-se amb aquesta part lúdica i aquesta part altra vessant professional és molt important pel futur de la comarca, i la Fira del Vi és el que intenta, no? És donar-se a conèixer a el que és Catalunya en si, però penseu que hi ha molta gent estrangera que es planifica les seves vacances en funció dels dies de la Fira del Vi. Mm-hmm. I és interessantíssim veure com podem trobar gent sueca, gent de Dinamarca, alemanys que venen ja fa, jo els veig per la Fira del Vi fa més de 10 i 15 anys, que es passegen per allà i cada any venen a la fira, ho tasten tot i ho comenten tot. I a banda d'això, gent, com vosaltres dèieu, no?, que s'inicien al món del vi, que aquests espais de trobada, d'iniciació del tast són importantíssims per ells, però llavors també dins de la mateixa Fira del Vi hi ha altres tastos que no són tastos d'iniciació. Són per aquesta gent que ja busca una coseta més, que ja coneix una mica més, i és una fira oberta a tothom, i això és l'interessant. És una fira que està oberta des de la gent que es vol iniciar, com aquell consumidor que ja coneix molt del que són els vins de les dues denominacions d'origen.
Hi ha moltes cites, molts d'aquests cursos, evidentment, ens hem d'apuntar, no?, abans, perquè també...
N'hi ha alguns que són així, que és... arribes i t'apuntes. I d'altres que no, i d'altres que t'has d'apuntar.
Jo crec que una cita molt important també que hi ha dins aquesta fira és la nit de les garnatxes, no? Jo crec que és una cosa que estem tots esperant, en aquest cas fa el celler de Capçanes, no?
Sí, sí.
Els garnatxeros.
Però
després, per exemple, el Javi aniria al de les carinyenes. Jo potser m'aniria al de les garnatxes, i el Javi, que és a l'altra part de l'Oranget, ell és molt de carinyenes, ell faria cap a les carinyenes, mos dividiria.
No, sí, és que n'hi ha per tots els gustos, sí, eh? Sí, perquè també una activitat molt interessant, Ruth ho comentava, és el tast amb llops, que
sí,
està preparat
és
per dissabte 29, no? si no sí. vaig malament.
No, no, molt bé, ho has dit molt bé. Tenim tant... És que en 3 dies el que s'arriba a condensar. Jo també m'he fixat amb el tast de les dones, que també hi ha un tast dedicat per nosaltres, com no. També m'he fixat que pots anar i tocar terra, fins i tot, no? Hi ha visites, no?, en diferents...
És que l'interessant de la fira, jo, és no només anar a tastar els vins, sinó anar d'on procedeixen aquests vins, d'aquelles vinyes, d'aquell paisatge, d'aquell terroir, de les persones que el fan. Això és l'interessant de la fira, que tu pots contactar directament amb el productor.
Bé, aneu-nos una mica les excel·lències de cada casa que tenim aquí. A veure, comencem per la Pilar, com a representant.
Ara li toca primer.
Bueno, doncs mira, comencem pel germà gran, per experiència. Salustià, com a representant aquí de la DOQ Priorat, no? Treureu allò que es diu tota la carn en el assador, no? A la fira.
Els cellers van a la fira amb la il·lusió de presentar quasi bé l'anyada. Ja no és ben cert així, però sí que el que fan és tindre ja els vins de l'any 2014, bàsicament aquests que han estat criats, amb barriga i tal, i per tant estaríem parlant quasi bé dels millors vins, i per tant surten amb els millors vins la majoria de cases. Per tant, és una fira interessant perquè presentes una part de l'anyada, perquè també et dones a conèixer a un públic proper, però també et dones a conèixer una mica el mercat més professional, més interessat, i perquè cada vegada estem detectant que hi ha hagut una evolució tant pel propi productor com pel consumidor. El consumidor, i més en aquest país, els consumidors d'altres països, potser per una educació més regulada, ja ho veníem fent més habitual. Nosaltres aquí vàrem passar de tindre el vi com un producte d'una segona categoria a que des de fa 20 anys s'ha recuperat tota una socialització del vi, s'ha tornat a posar en valor gràcies, crec jo, sobretot gràcies al fet de que molts petits cellers s'han posat en marxa i, per tant, doncs, hi ha hagut molta interacció entre la ciutadania, entre la gent que venia a pobles i, per tant, ha vist que en aquells pobles hi havia un celler, dos, El Priorat és un exemple, la comarca del Priorat és un exemple clar de que en 15 anys s'han fet 150 cellers.
Sí.
I dius, cony, això no passa, perquè sí, això passa perquè hi ha il·lusió, perquè hi ha ganes, i perquè aquest producte es torna a posar en valor. I de la mateixa manera que fa 15 anys, quan parlàvem de vi, si no parlaves de la flor blanca, de l'aroma del no sé què i del no sé qui, semblava que no se'n sapigués, ara el consumidor comença a entendre que potser no cal buscar la flor blanca, sinó que cal és si aquest vi m'agrada, per què m'agrada o per què no m'agradaria.
Això diu sempre el Carles.
I ara tornem a un estadi una mica més inicial, que el consumidor una mica més educat diu, escolti, mira, jo me'n vaig a la fira, però ja no vull que em diguin el que hi ha dintre, vull saber el per què a mi hi ha vins que m'agraden i vins que no, per què hi ha vins que els trobo excepcionals i vins que no, per què hi ha vins que pugen i baixen, i llavors i es va fent aquesta composició.
Sí.
I la fira és un marc ideal per poder vindre a fer això, per dir, escolti, vostè tasti. I n'hi haurà uns que li agradaran molt, uns no tant, i uns els trobarà meravellosos.
No, perquè és el que parla moltes vegades, no? A vegades ve la gent a la botiga, sí. És que jo de vi no n'entenc, a veure, no cal entendre. Vull dir, provi, hi haurà que li agradarà, hi haurà que no, però el dia que un li agradi, doncs per què? Pues perquè té aquesta varietat, té l'altre, té aquest tipus de criança, té aquest tipus de no sé què. I al final és que tinguéssim la petita curiositat de saber el que estem bevent, no?
Com que hem arribat aquí, ara la gent té la gran oportunitat d'anar a una fira, tastar vins, i aquells que els hi agraden pot conèixer el propietari. Això és el valor de la fira.
I tant. Sí.
I dius,
aquest és el valor de la fira.
I ara resulta que trobo un vin, m'agrada, li poso la cara del no sé què, un dia el podré anar a veure al seu celler, per tant el podré aprofitar, podré aprofundir amb això que m'ha agradat, i si em continua agradant, doncs ja tinc la... I no cal trobar-li res més al vi. No és posar-li cara, socialitzar-lo, dir m'agrada. Sí, sí.
La curiositat de saber qui el fa, per què, el que hi ha, la història de cada botella, de cada celler.
I aquest client de proximitat, amb aquesta radiació del camp de Tarragona, Reus, Tarragona i l'àrea d'influència, i dius, escolti, això és el valor que té en aquest moment la fira. I a partir d'aquí, els que hi estem més implicats, posem els vins a conèixer-los i a que la gent comenci a dir-nos això, perquè sabem que no agradarem a tots els que vinguin a tastar, ho sabem, però el que volem és que els vinguin i que ens tastin, perquè del no tastar no sabem quins seran els nostres possibles clients, no? Per tant,
clar,
hi ha d'haver una interacció.
Com deia la Pilar, no? Tocar la terra, perquè encara és el client de casa, Pilar, és el que encara costa més? O això està canviant?
Nosaltres, com a denominació d'origen Montsant, et puc dir que sí, quan la denominació d'origen el 2001 va començar, la proporció era 80% exportació, 20% consum a casa, ara estem al 50-50. Els vins estan molt, se comencen a implantar molt el que és la Catalunya, no estic parlant de la resta d'Espanya, estic parlant només de Catalunya, i que el 50% de la producció dels nostres cellers ja es vengui a Catalunya, això vol dir que han fet un pas d'aquesta proximitat, d'aquest mercat de proximitat que és el nostre país, no? Però a banda de tot això, jo crec que, reprenent la pregunta que deies abans, jo crec que l'important de la Fira del Vi és aquest contacte humà que hi ha entre productor i consumidor. Això és, jo crec que és un plus que té la Fira, que poques fires el poden donar, perquè com deia el Salustià, els nostres cellers, estem parlant de 150 cellers, el 80% són cellers petits, cellers familiars, i qui estan darrere del mostrador són els propis propietaris, els que fan el vi i els que estan al darrere de tot el procés de producció. Però l'altra cosa interessant és poder retransmetre o transmetre el que és el consumidor final, que aquells vins són els vins que es fan a la nostra terra, que són vins que provenen d'unes vinyes que són, en molts casos, vinyes que ja les elaboraven ja fa dues generacions que van plantar aquells ceps, i que aquest sentiment de pertinença d'un lloc i de poder fer un producte que pertany a aquest lloc de generacions fa que posis en valor tot aquell esforç d'aquella terra per mantenir-se, perquè, clar, vosaltres sabeu que la comarca del Priorat ha sigut el que ha sigut durant molts anys, no? I aquest fet, jo crec que és un plus que poques fires poden donar.
Ruth.
Sí, aquest plus que diu, però també hi ha un plus de música i de gastronomia. Jo aquí m'he deixat, i com a reusenca, de reivindicar que la ciutat convidada és Reus, enguany. O sigui que ja...
Bueno, i també tenim una altra denominació d'origen convidada, que és la denominació d'origen Empordà.
Sí, a banda, jo he tirat cap a casa, eh?
Ja sempre... digues algo de Pinell de Brai, Carlos, que sempre...
Bueno, no sé si hi ha algun celler de la Terra Alta que potser està per allí, però no, avui no toca.
Home, segur que des d'altres DOs també us venen a visitar, no? Per veure quines novetats hi ha, clar.
La gent del vi està molt oberta a provar coses de tot arreu.
Sí, i tant.
Està molt oberta a provar i s'ajuden molt els uns als altres, també, no? Que jo crec que això és important, i més en cellers petitons com són els del Priorat, per exemple, no?
De vegades el que és interessant és que vas a fires i no comparteixes espais amb cellers d'altres denominacions d'origen.
Clar, sí.
És que és evident, o sigui, hi ha un món lògic que és el món de la col·laboració en el sentit de fer empresa. I cadascú fa la seva empresa, però comparteix aquelles coses que realment li interessa compartir perquè formen part d'una economia d'escala i, per tant, és molt més agraït i molt més rentable que ho comparteixis que no pas que tothom hagi de tindre tota una sèrie de coses. Per tant, jo crec... Particularment el que sí que m'agrada dir és que quan va començar una mica tot això... La discussió era el petit celler té cabuda en aquest espai cada vegada més global, més internacional, on si no vas a vendre fora no podràs vendre, etcètera, etcètera. I la gran explicació és que és totalment al revés. És a dir, anar a vendre fora ja és molt complex, i acabes anant, i acabes sortint, i acabes venent, eh? Però que el gran punt de referència dels teus productes és casa. I si a casa no et valoren el teu, difícilment podràs anar a ser molt valorat fora. Per tant, jo crec que ara estem en aquest pas, en què Catalunya comença a valorar bastant els productes de casa.
Però durant molts anys potser ha sigut una miqueta...
Al revés.
Perquè l'exportació, com dies a tu abans, no? L'exportació ha sigut el punt fort.
És que era totalment il·lògic. A mi m'agrada fer servir un referent que diu, escolti, l'any 2011, 11 o 12, ara no sé, l'únic producte que Catalunya va tindre creixement en ventes totals va ser el xampany francès. Dius, caram, una plena situació de crisi, per què el xampany francès? Perquè qui té possibilitat d'invertir molt encara, com a despesa, li és igual la crisi. Per tant, el que vol és presumir d'allò que...
És buscar estatus.
I aquest presumir acabava sent xampany francès. Mm. Doncs ara tenim a Catalunya productes dels quals pot començar a presumir, també. I això és el que estem dient. No cal que presumeixi de coses forànies. A casa comença a tindre coses de les quals pot començar presumint.
Exacte. Doncs mira, anem a la Fira del Vi de Falset del 29 d'abril a l'1 de maig per conèixer de primera mà aquests productes i presumir-ne molt, que això és important.
Això volem. I esperem.
Doncs a www.firadelvi.org tenen tota la informació. Nosaltres hi anirem, no?
Sí.
Ens veiem allà?
No, jo encantada, jo de cap ja.
Ens veiem, ara que la ruta ha començat a veure vi, pugen les estadístiques. Pilar, Jus, Lucía Álvarez, moltíssimes gràcies. De veritat, gràcies. És casa vostra, sí, torneu quan vulgueu. Carlos, casa teva és l'oranget al carrer d'en Vilar, però aquí també,
Aquí també tinc una part, no? Perquè tampoc hi és.
Gràcies, que us vagi molt bé.
Molt bé,
moltes gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Amb això posem el punt i final. Moltíssimes gràcies. Tornem demà a les 12:20.